Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Instagram, @radiosabadell.
En Matera del Vallès, tres turons fan una serra. Quatre pins, un bosc espès. Cinc quarteres, massa terra. Com el Vallès, no hi ha res.
Déu, i tu què vols? Jo, doncs jo sols vull, ei, si pot ser. Un poc de fam, un xic de pa, un poc de fred, un poc de foc, un xic de son i un poc de llit, un xic de set i un poc de vi. I un poc de llet i un poc de pau, un poc de pas, un poc de pes.
I segur que molts de vosaltres coneixeu la revista Llibre Vallesos, però potser desconeixeu que enguany celebren els 10 anys d'història, que es diu aviat. I nosaltres, al matí de Ràdio Sabadell, volem fer un recorregut per les seves pàgines, per les seves lletres, però també per la seva memòria i existència. I ho farem desgranant articles, contes i personatges que han deixat la seva petjada a la publicació i també a la nostra terra i al nostre patrimoni social i cultural. Però millor saludem al director d'aquesta publicació de Vallesos, Vicenç Relats. Bon dia i felicitats per arribar als 10 anys.
Bon dia i moltes gràcies per la felicitació i per aquesta estona que ens proposeu.
Doncs a veure, abans de començar a desgranar com celebreu aquesta efemèride, nosaltres volíem que ens expliquessis com fa 10 anys decidiu a fer créixer una idea que es convertís en aquesta publicació i tot per això, no?, per deixar constància del patrimoni tant del Vallès Occidental com de l'Oriental.
Doncs mira, el projecte era madurant lentament en el cap de l'editor de la revista, el company i amic Ramon Vilageliu, i d'un servidor, el Vicenç, que en soc el director, que som amics de tota la vida, havíem fet coses en publicacions, i teníem al cap que el Vallès calia una publicació absolutament singular, diferent de tot el que existeix, que és periodística però feta a foc lent, que no tira coces a l'actualitat però que no està enganxada a l'actualitat, tot i que en ocasions, aprofitant efemèrides rodones, què et diré jo, els 50 anys de les riuades del 62, que van ser el 2012, vam dir, doncs ara és el moment de fer-ne una carpeta, o el final de la guerra, o mil coses, aprofites per fer un recull de memòria. I això, i nosaltres estàvem convençuts que el Vallès, que és un territori tingut per molt poblat, molt residencial, molt industrial, molt de tot, molta gent, som 1.400.000 els vallesans, i que sembla que, bueno, que tenim molt de tot això, però potser no et quedava tan clar que també darrere de tot això hi ha un patrimoni molt divers i en tots els sentits, el qual nosaltres volíem fer emergir, destacar, explicar. I com que el patrimoni té moltes arestes, perquè ho és la natura, ho és la història, ho és la memòria popular, ho és l'excursionisme, ho és tantíssimes coses, doncs això ens hem proposat. I lo tonto, que diríem aquell, o com qui no vol la cosa, que quedaria més bé, doncs ja fa 10 anys que les hi anem fotent, sí.
I clar, si podem parlar d'un tret distintiu, no?, és que totes les edicions al llarg d'aquests 10 anys trobem una cura especial a cada número, no?, i també un interès en fer pedagogia de les tradicions i el saber fer, no?, del nostre país.
Sí, doncs en cada ocasió hi ha una carpeta dossier que en diem que vol dir que el número s'enfondeix especialment en una temàtica. Per exemple, aquest darrer dels 10 anys doncs fem una certa memòria i actualització de la situació de la pagesia al Vallès, com en d'altres hem pogut parlar de coses com les danses tradicionals, començant com va ser el primer número, que parlava del ball de gitanes i altres danses pròpies dels pobles del Vallès, amb aquest fil conductor de les gitanes que unia Vallès Oriental i Occidental, per exemple. Però sí, i així hem fet moltes carpetes diferents. Però més enllà de la carpeta dossier, en cada número llavors es troben moltes altres píndoles de patrimonis diversos, articles més més curts, com en aquesta ocasió que parlem de la pagesia, que en diem pagesia viva, amb intenció de reviure-la perquè està més xunga que viva, pobra, però després en aquests altres patrimonis doncs, també parlem de molts altres aspectes, com repassar la trajectòria de Francesc Layret, tan vinculat a Sabadell, l'advocat laboralista que l'any passat va fer un segle del seu assassinat, doncs que havia tingut tota una trajectòria a Sabadell, precisament, però molts altres patrimonis, com és la Domus d'Olivet de Canovelles, que és un patrimoni medieval, o tants altres. Deia, Raquel.
Que de fet també doncs, descobrim, a banda de reivindicar doncs, aquest món rural, no? Aquesta pagesia viva, també trobem doncs, articles on descobrirem doncs, la sabadellenca Maria Bosch, per exemple, la ceramista que treballa a foc lent, o també el Josep Maria Sarracant, no? Doncs, que és la persona que hi ha darrere de tot aquest arxiu tan important de partitures per cobla que es troben a la nostra ciutat. I dels articles de pagesia trobem també doncs, autors sabadellencs com el periodista Cesc Prats o també l'historiador Jordi Serrano.
Això mateix. Nosaltres volem ser molt calidoscopis, volem que la gent del Vallès sencer, que per nosaltres sempre diem que de Vallès n'hi ha un o molts més de dos, saps que allò sembla el Vallès oriental o occidental, i en canvi ens agrada parlar-ne en aquest plural, vallesos, com un espai de diversitat, perquè dins de cada comarca oficial, doncs també hi ha molts territoris amb identitats i aquestes coses, no? I llavors, així mateix ho fem amb la carpeta, però també buscant personatges que s'identifiquin de cadascun de les ciutats i els territoris, i és així com en aquesta ocasió, per exemple, amb el Josep Maria Sarracant, aquest gran promotor de la cobla i de la sardana. Ens sembla que és tot un patrimoni en si mateix que s'havia d'explicar, o com deies, la ceramista, la
Maria Bosch, sí, que hem parlat moltes vegades amb ella, aquesta manera que té de treballar, no? Doncs un artista també doncs amb molts vincles amb la nostra ciutat. De fet, a banda d'aquesta revista, també ens agrada... Ah, per cert, no ens podem oblidar també doncs, que en aquest darrer número us aproximeu a la figura de l'activista Arcadi Oliveres, no? A qui dediqueu també una extensa i profunda doncs, entrevista pòstuma.
Sí, que aquesta, clar, vulgues que no, és molt i molt especial, perquè l'Arcadi era pallasà, també, de Sant Cugat, on va viure els 16 darrers anys de la seva vida, a la que havia sigut la casa d'estiueig dels seus avis, que eren de Barcelona. És també un fenomen que explica molt també com ha crescut el Vallès i molts pobles que van passar de ser pobles d'estiueig a ser pobles que després han crescut molt. Doncs sí, amb l'Arcadi, que sempre que ens coneixíem havíem dit «Ei, una hora hem de fer una entrevista a Vallesos», com vam saber la difícil situació que es va fer pública de la fase terminal de la seva malaltia, vam dir, ostres, ara poder ja no hi som a temps. I l'Arcadi, amatent, com va estar fins a l'últim moment a voler parlar amb tothom i defensar els drets humans i fer consciència, doncs ens va rebre lúcid i amatent i disposat a dir-ho tot com sempre estava, i va ser una de les entrevistes més difícils que un servidor ha fet, perquè això d'entrevistar algú que saps que quan t'acomiades et diu «Bé, això quan surti publicat, jo ja no hi seré», però fot molt, eh?
Moltíssim, imagino.
És una experiència molt, molt, sí, molt dura. I fins i tot a l'hora de preparar-la, que pensava, ostres, com me'l trobaré? Perquè que després, a l'hora de la veritat, va ser una entrevista molt cordial i molt fàcil, perquè trobes una persona que sap que té els dies comptats, però que accepta aquesta fase de la vida que per la qual hem de passar tots, amb una enteresa espectacular, i va ser una conversa que a mi em sembla que pot interessar molt, perquè és un Arcadi Oliveres en estat pur, que repassa tota una trajectòria i diu coses amb tota la seva esperança i el seu sentit de lluita, però amb aquella cordialitat i amb aquell compromís que és l'Arcadi en estat pur. Et puc dir que jo vaig aconseguir portar-li l'entrevista acabada just just després de fer, ja maquetada i tot, la revista encara va sortir uns mesos a sortir, però jo no volia quedar-me amb això que em va dir, diu, bueno, jo ja no la veuré. Sí que la va veure. No la va veure en la part introductòria en què havia d'explicar que ja que l'Arcadi ja havia marxat d'aquest món, però sí que la va poder fins i tot ratificar i dir, Arcadi, si hi ha alguna cosa que no se t'ha interpretat bé, m'ho pots dir perquè ho podem corregir. I diu, no. O sigui que li vaig poder portar, que ho va agrair molt,
doncs
i veure-la i...
Això és un
amb
regal.
Una portada fins i tot falsa, no provisional, diguéssim, que encara no era la definitiva, de com sortiria tot. Sí.
Doncs així et vas poder treure l'espineta de fer aquesta entrevista, no? I que ell la pogués llegir, i evidentment ens heu deixat aquest regal, no? Aquest llegat de l'empremta de l'Arcadi, que de fet el titular que vas triar, el món canviaria si estiguéssim disposats a perdre alguns privilegis, ja diu tot, ja és tota una declaració d'intencions, com també ho és que la vostra revista comença sempre amb un conte, no? Que això també és tot un luxe en els temps que vivim.
Sí. Això que dèiem, Vallesos vol tenir moltes arestes. A vegades alguns ha dit, diu, ostres, Diu, algú va dir, a mi m'ha salvat un viatge, allò que la duia al cotxe, no sé què, i he tingut esperes de no sé quants, i has anat trobant el conte, després no sé quants personatges, després una entrevista a fons, després tota una carpeta. Doncs, efectivament, el conte, que en aquesta ocasió també és ben singular, perquè és del Joan Lluís Bozzo, que tothom el té pel comediant, actor, director de teatre, l'home de Goll de Gom i de tantes sèries, que ja fa uns anys que és vallesà també, perquè viu en aquests moments a l'Ametlla del Vallès i és molt seguidor de Vallesos, i ens va oferir un conte. I sí, i com deies, per nosaltres obrir una revista amb un conte, que en cada ocasió n'hi ha un, i n'hi ha hagut de l'Antoni Dalmases, n'hi ha hagut del Roc Casagran, n'hi ha hagut
Sabadellencs,
exacte, us els dic els sabadellencs, però n'hi ha hagut de l'Anna Vallbona, que és de Montmeló, n'hi ha hagut del Jordi Masó de Granollers, n'hi ha hagut una pila, de la Isabel Clara Simó, que ja no és entre nosaltres, i per això li hem volgut dedicar un llibre que hem fet també recollint els 21 contes d'aquests 10 anys. Doncs sí, l'autora valenciana, quan va estar visquent al Vallès, també ens en va fer un. Doncs sí, el conte que fa 21... és una història molt vallesana, El túnel del Figaro, que ens fa el Joan Lluís Bozzo. Sí.
Doncs és un regal, aquesta revista.
I això que deia de passada, que a més, al costat d'aquest Vallesos número 21, que és el que fa 10 anys, moltes llibreries tenen també aquest llibre que es diu 21 contes, que es diu... 21 contes, 5 quarteres, tota una al·lusió al Pere IV més endavant, que recull totes aquestes històries que, com deies, tot un privilegi, perquè poder publicar una revista amb un conte al davant ja et fa veure que és una revista que no es llença, que es col·lecciona. En una revista de 160 pàgines, doncs tampoc es llença com es llença un diari o una publicació d'aquestes que es tens al terra quan has fregat.
Totalment. I com ara deies, aquest llibre, aquest recull de contes, de 21 contes, on trobem destacats escriptors i escriptores vallesans d'origen o adopció que han participat a la vostra publicació, que es va presentar, a més, per Sant Jordi, i que també completeu per celebrar aquests 10 anys, i que suposo també, Vicenç, que l'objectiu és també posar en valor, no?, la gran qualitat narrativa dels autors que tenim a la comarca.
Efectivament, és una obra ben singular, perquè aplega 21 noms diferents, com aquests que deies, i d'altres, com ara... El Lluís Olivan, que és un autor que ja veureu que creixerà molt, acaba de publicar Vladivostok, que ja és un autor amb una bona carrera al darrere, però hi ha l'Anna Vallbona, com dèiem, la Laura Pinyol, la Mònica Buixader, el Jordi Masó, el Josep Gòrriz, també sabadell, que sabadellenc, que viu a Terrassa, i l'Alba de Déu, l'Eloi Vila, el periodista que veiem en el cotxe de TV3, que també és autor de... I amb una singularitat, que nosaltres els demanàvem que les històries fossin ambientades al Vallès, que d'alguna manera, allò que hi passa, que podria passar tot arreu, tingui un horitzó paisatgístic, unes... que ens fa unes històries més singulars. Nosaltres, fins i tot quan a vegades entrevistem algú que són noms molt rellevants de la societat catalana, però si són vallesans, doncs volem que ens expliquin coses en clau vallesana, saps? Tant si parlem amb l'actriu Emma Vilaresau, que és de Sant Cugat, o el Josep Maria Pou, que és de Mollet, doncs quan parlem de la seva carrera i de la seva trajectòria, doncs també volem que aquest territori comarcal on nosaltres ens ha tocat de viure, doncs, hi sigui present. Uh-huh. I aquest recull realment és un experiment curiós perquè és literatura d'autors que estan molt consolidats i molt en aquest moment. Mira, se m'acut l'Alba Dalmau mateix, que és una autora jove que està trepitjant fort, que és de Cardedeu i que aquest Sant Jordi també ha tingut un nou èxit. I en fi, i hem fet aquest aplec que és literatura catalana d'arrel vallesana.
Doncs a més que hem de posar en valor també les il·lustracions, eh? La portada del llibre, explica'ns també, perquè això és una part important.
Sí, aquesta il·lustració tan d'ingravidesa és d'una creadora, la Cinta Pasqual, que és una artista plàstica molt, molt reconeguda i és de Cardedeu, té molta projecció als Estats Units i ella ha treballat molt amb una de les autores, que és l'Alba Dalmau, que han il·lustrat contes i una de les seves il·lustracions és la que ha servit per donar la impremta forta a la portada d'aquests 21 contes, perquè és una peça molt collage, on els objectes que hi ha des d'un llit fins a una banyera, fins a una prestatgeria, sembla que surin.
És molt onírica, sí.
Sí. I també n'estem molt contents que hagi pogut això embolcallar tot aquest conte, aquest recull tan calidoscòpic.
Uh-huh. Vicenç, mirant enrere, amb què et quedes, no? Després de totes aquestes publicacions, no? De celebrar doncs, aquests 10 anys d'història. No sé si ha estat fàcil durant aquests anys trobar aliances o no, si al contrari doncs, hi ha hagut moments complexos, no? De resistir doncs, als embats del sector, també literari. També m'imagino que ara amb la pandèmia suposo que també heu viscut, no? Moments de tots colors.
Sí. Bueno, els moments de tots colors han sigut la característica des del primer moment, perquè iniciar fa 10 anys, quan sembla que tot ha de ser online i tot ha de ser virtual i digitals purament, doncs apostar per una publicació que el seu tret fort precisament és el paper i és el llom i és el caràcter de format revista-llibre, per més que, evidentment, tenim un portal que és vallesos.cat, on es poden trobar tots, i també hi ha la subscripció online, on es poden descarregar, doncs té el seu mèrit. I a més, inventant-se, fins i tot no inventant-se, però volent remarcar un espai que hi és, que és el Vallès sencer, però que sabem bé que està molt fragmentat. Jo, a mi ens sembla que fins i tot hem ajudat a crear una certa consciència de Vallès en aquest àmbit del patrimoni, però no ho sé, hem tingut, molts... Estem contents, hem tingut uns quants reconeixements que ens han ajudat molt, molt al començament. El 2013 vam rebre... que nosaltres havíem començat el 2011, ara en fa 10 anys, i el 2012, fent els 50 anys de l'any 62, fèiem una carpeta que va rebre el premi al millor reportatge i de la Diputació de Barcelona als Premis de Comunicació Local, que ens va donar una forta empremta. Mm-hmm. L'any següent, la nit de les revistes i la premsa en català ens van donar el premi a la millor revista catalana de l'any, que també ens va... I després tot això ha anat acompanyat de molta connexió amb entitats de memòria popular, amb centres d'estudis, amb gent que van fent coses rares, perquè ens entenguem, però molt d'identitat en el Vallès, els centres excursionistes, per anar fent carpetes, per exemple, dic els centres excursionistes, perquè vam fer un recull, una carpeta de l'excursionisme bressol de gairebé tot, que en dèiem, no? I parlàvem amb la UES, i parlàvem amb el centre excursionista a Terrassa, i vam fer un directori de centres, com ho havíem fet amb els grups de balls de gitanes i altres danses, com ho hem fet amb els grups de teatre, i alhora tot això doncs, també ens ha donat una certa complicitat, jo diria, amb els ajuntaments, amb les àrees de cultura, de dir-nos, ostres, és que si feu una publicació que si no hi fos ens l'hauríem d'inventar tots plegats, no? I per tant,
totalment.
En uns moments difícils, per tot això, doncs, hem anat teixint complicitats. I no ho sé, hi ha hagut moments molt memorables. Mira, ara em ve al cap una de les entrevistes, ara que afortunadament la Carme Forcadell ja torna a ser fora de ja és al carrer, doncs havíem fet una entrevista a fons abans de la seva incursió en la política, de conjunta a la Muriel Casals, que ja no és entre nosaltres, i a la Carme Forcadell, com a sabadellenques, a Sabadell, parlant de coses, quan una estava a Òmnium Cultural i l'altra a l'Assemblea Nacional Catalana. I vam fer una... I tenim una foto que aquí, de totes elles dues, mirant els Vallesos, que és tot un impacte, una de les moltes escenes que ens ha donat aquests 10 anys de trajectòria.
Doncs moltes històries que queden com el llegat de, doncs això, del nostre patrimoni dels Vallesos. Moltíssimes gràcies, Vicenç, una abraçada ben forta, i a vosaltres, oients, us recomanem doncs, que tafanegeu doncs, el seu portal web o també que aneu fins a la llar del llibre on descobrireu aquesta revista i també aquest llibre per celebrar els 10 anys d'història. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Raquel, moltíssimes gràcies i bon dia a tothom.
Al matí, amb Raquel García.